Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Al control de Soi tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
Notícies en xarxa.
Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'un tal complement específic d'uns 500 euros. L'escoltem.
La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i deuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu. Crespo-Poli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
Segons han informat els sindicats UGT i Comissió Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'han compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni C. Elles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional.
Nueva York!
Una mica de música abans de la informació esportiva perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda
a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'hem passat, volíem guanyar el quart, no va poder ser, en guany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a Alacant contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
La xarxa.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
Depèn.
Ai, Martín, fes el favor.
Adelante. Vayan tomando asiento.
Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
¿Envenenada?
Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quartier general de Hitler, el Cau del Llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales.
Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
Este es el camino.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Aires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
Notícies en xarxa.
Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories a primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs, a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta que significa una inversió de 78 milions d'euros i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
Gairebé 3:45, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
Segons han informat el sindicat UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista Festa Jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec, però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia, que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
Pensaba que contigo iba a embarazar. En otra vida, en otro mundo podrá ser.
Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
qui no podem oblidar mai és de Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà Vilanova, amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1, i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
Oh, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades de Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Una línia no separa des de hace tanto tiempo, una línia que me impide poder llegar a ti. Esa línia caprichosa que divide nuestro mundo te deja a ti de un lado que no es para mí. Te extraño tanto, no puedo sin ti, pero tengo que seguir hasta el día en que vuelvo a ti. Seguiré cantando. Nos tiene sin salida, nos hace pensar que esto es el fin. Pero sabes bien mi vida, ya vimos tantas cosas. Nuestro amor sigue fuerte, esto no lo apagará. Te extraño tanto.
La xarxa de comunicació local.
Els Tòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés.
Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio.
Lo nostre era tan sexy i sensible. Aquella deu tan no tan indescriptible. No sé xori, crec que m'he posat trista. No sé xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el xado. Sóc immadura, deixo el meu amor de lado. La vida és...
Bon dia, Oriol!
Bona tarda, Lola. Què tal? Com estàs? Una setmana més.
Una setmana més?
I al Prat Ràdio.
Total. Ara ja feia molt que no veníem.
Ja.
S'ha de dir. Ja.
Estes silles.
Aquestes cadires.
Els nostres culos.
Aquesta estètica, no?, tan acollidora de la ràdio.
Sí.
No és ironia. Jo ho trobava a faltar, A més, estan sent setmanes complicades, TFG. En una setmana han tregut TFG. Sí, la setmana vinent no hi haurà tot.